Yo soy catalán y vamos, y seré toda mi vida catalán. Y ahí hay un problema. Yo no sé, yo lo que sí pues que planteo a veces es eso. Es como un matrimonio, ¿no? Un matrimonio, porque Cataluña y España tampoco han estado unidas siempre. Y hay como un matrimonio y de repente pues uno se quiere separar. Pues hay dos opciones. O separarse porque uno de las dos partes no quiere, o como se optó ese 1 de octubre, llevar un barco de piolín lleno de policías nacionales a dar hostias a gente de mi casa, de mi pueblo. Pues obviamente eso, lo único que consiguieron fue una cuna de independentistas. Ese día lo único que consiguieron es que todo catalán con dos dedos de frente se convirtiera al independentismo, porque lógicamente, te vuelvo a decir, yo lo veo como un maltrato en toda regla y creo que habría que hacer un ejercicio de empatía y ver eso, ¿no? Ver cómo ese catalán escuchaba los gritos de a por ellos, que se... Fue muy duro como catalán y sí que creo que catalanes quieren romper España y tal. Hostia, a mí esto me parece un poco... Yo creo que una pareja cuando se divorcia, el que no quiere siempre dice, ¿quieres romperlo todo? No, no, todo no lo quiero romper. No quiero romper todo, ni mucho menos. O sea, lo que quiero es una vida sin ti, porque contigo no me va bien, ¿no? Por lo que sea, no sé yo. Pero luego, todo esto, yo soy solo actor, artista, ¿sabes? Pero sí que, en lo personal, me dolió mucho ese día. O sea, lloré en mi casa viendo cómo esos policías pegaban a mi gente.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Pues eso, no. Señoras y señores, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Què tal?
Pues bé, aquí veient com hi ha gent... Bueno, aquest actor, aquest és un actor.
Òscar Jaenada.
Òscar Jaenada, efectivament, que a partir d'ara...
Vam bueno, mirar ja, el mateix, tu i jo,
eh? Ja està, eh?
Tu i jo veiem el mateix.
Bueno, sí, és que més o menys, aviam, perquè... aquest document està corrent
sí,
com la pólvora.
Sí, per tot arreu, sí, sí.
Evidentment, sí, ha despertat tot l'odi que es pugui amb una sèrie de gent ultranacionalista espanyola que domina el relat i que, bueno, pues és acollidora, gent acollidora, i m'imagino que ara ja doncs, tiraran pestes sobre aquest actor, vetaran les seves
bueno,
futures intervencions...
Tot, recorda...
Tot per pensar lliurement.
El Peret, quan es va posicionar a favor de...
Sí?
També se'l va vetar...
Sí, el Diango.
El Diango,
Diango també.
Tot. És a dir... És un clàssic, no?
És un clàssic de llibertat, de tolerància, sí, de... Bueno, jo no dic de bona part de la societat espanyola, però dels que tenen els altaveus, segur. I déu-n'hi-do la reacció de les xarxes socials, eh? Ho va publicar a X, bueno, abans Twitter.
Sí.
Jo, és un fracàs, això de l'Elon Musk, no? Canviar de nom.
Si vols que digui la veritat, jo penso... De què?
Sí.
Sí.
De que sí.
Però, no, sí, perquè, a més... No funciona igual.
No.
Jo que saps que em desperto molt per la nit i a vegades faig un cop d'ull, no? El Twitter, ara X.
I
diu, és que tota la nit no hi
ha res
nou.
Twitter.
No hi ha res nou.
Twitter. Bueno, Twitter diuen que s'ha convertit en una autèntica claveguera perquè com que l'Elon Musk l'únic que ha fet ha sigut acomiadar personal d'aquesta xarxa, que era que s'encarregava d'anar visionant els missatges i anar doncs, moderant i tot això, ja no els té perquè teòricament va dir que llibertat absoluta i que tothom publiqués el que li donés la gana. Va ser l'excusa per rehabilitar Donald Trump, simplement.
Jo conec gent que l'han fotut fora.
Bueno,
gent... Diu, jo no he fet res.
Si tu opines, igual que Donald Trump o qualsevol d'aquests Bolsonaro, o aquest que diu que o el Milei aquest d'Argentina o així, tu tranquil que tindràs carta blanca a Twitter.
El Milei és dels que em posa més nerviós, eh?
Sí, la veritat és que és l'exemple ben clar de populisme barato,
bueno,
absolutament echao pa'lante, però que s'aprofita d'una societat doncs, que per les circumstàncies de la crisi està afamada, per dir-ho així, i vota qualsevol cosa com tal de mirar de canviar. És veritat que el que hi ha ara, els bons... Tampoc és que hagin ofert una alternativa molt xula, no? Vull dir...
El problema que jo veig amb això, que ja no sóc un expert, però les societats, com va passar a França, no? Que hi havia els partits tradicionals de feia molt temps...
Sí.
I ara els partits tradicionals són els socialistes o el PP, no existeixen pràcticament.
No, ara ja és tot molt
clar. Perquè al moment que la població, doncs, es van dedicar, uns van anar cap a l'extrema dreta... I els altres van optar pel partit del Macron.
Bueno, Macron, que és com una espècie... Era com una espècie de Rivera. Recorda que Rivera era molt amic de Macron, eh?
Ui.
Buah.
És una mica classista, també. És un tio...
Bueno, però és allò... Va esbiaixat, va en diagonal, i ell va agafant d'aquí d'allà. És, bueno, una persona oportunista, en aquest cas, m'imagino. Jo no el conec, i per tant, no seré jo qui opini sobre les seves polítiques, perquè no tinc ni idea.
No, però, per exemple...
De França, no tinc ni idea, jo.
No, però, per exemple, així com aquí tenim Vox... que tot el dia brama, bueno, i brama,
crema,
i brama.
Crema llibres, sí, Vox crema llibres.
Sí, sí, i brama. I... A França, la tot, Marine, sí. Le Pen va ser Le Pen va ser més intel·ligent.
Home.
I a les últimes eleccions va deixar de parlar de coses extremistes perquè la pogués votar gent...
Bueno, com Meloni.
...del PP o del Macron, fins i tot.
Sí, 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 sí.
Bueno, aleshores, algo que aquí a Abascal és impossible, no?
Es va moderar, bueno, l'Abascal ho ha intentat, amb aquesta figura, va anar, això, moltes vegades a l'Hormiguero i tots aquests programes per fer veure, blanquejar una figura, bueno, com Abascal, ja ven, un tío joven, campechano, muy hecho, nah, un tío de la calle. Que era el que intentava Rivera quan aquella època del Telecinco, juntament amb Pablo Iglesias, recorda que fins i tot protagonitzaven tertúlies junts, Pablo Iglesias i Albert Rivera.
Pues que Albert Rivera va
començar... Noves cares.
Bueno, Albert Rivera va ser l'operació, sí, per carregar-se l'independentisme, no?
Bueno, sí, no, primer va ser l'operació per carregar-se la immersió lingüística.
Sí, bueno,
exactament, però... creat per això. Per imposar l'espanyol a Catalunya.
Però bueno,
i a partir d'aquí va arribar.
El fet que és que al final feien campanyes, doncs per tot Espanya, parlant sempre malament de Catalunya, que fixa't tu, perquè
sí, sí, sí,
és increïble, no? És com si un basc se'n va fer campanya d'Espanya parlant malament dels bascos.
Bueno, perquè es van donar compte que parlant així, doncs aconseguien vots a Espanya, fins al punt de que Rivera es va convertir en la tercera opció. Número d'escons, va superar Podemos, va superar... el tio anava per ser president.
Quan va començar a ser
president,
un perill, se'l va encarregar i ja està.
Bueno, perquè no va saber entendre, no va saber llegir el partit, quan els socialistes li van oferir de pactar, ell va creure que ell podia ser president i va dir, no pacto ningú. A les properes eleccions doblo els vots i se'l va encarregar.
Però
directament.
Jo crec que Espanya és un país que té unes clavegueres a l'estat molt bèsties des de l'any 78, i qui en se mueva no sale la foto i ja està. Llavors, bueno, sí, pues... ha sortit Podemos i Sumar,
aquest...
que de fet ha substituït, sí, sí, a Izquierda Unida, que ja va tenir una certa importància. I ara, doncs, va sortir el Rivera i al final tot acaba amb...
Déu-n'hi-do, quina anàlisi política que fem aquí en aquest programa. És... Bé, m'agrada.
No, però jo... jo ho veig bastant senzill.
Cara barraca. Bueno, com l'actor aquest, que veu molt senzill, el que va arribar a passar a Catalunya, però que ningú, evidentment, a les Espanyes s'atreveix a dir.
Però que jo vaig veure, hi havia gent que jo coneixia que no eren independentistes de prou...
No, que es van fer en aquell
que
moment.
Que quan van veure com ens pagaven, se'n van anar a votar a independència.
Sí, sí, sí. Bueno, van anar a votar. Com a mínim van anar a votar. O sigui, van incorporar-se a la cua...
Bueno, van votar perquè... i van dir després. Diu, jo no m'ho pensaria mai que havia votat això, però sí. Per què? Perquè va ser una cosa brutal.
Sí, sí. Bueno, com aquella imatge...
I a Espanya
imatge...
què va passar?
Espanya, desinformats.
Que a partir d'aquell moment, tret dels primers minuts dels matí, que van ser... que estava tothom desorientat, a poc van dir que les imatges eren falses, que eren actors, que la sang era allò, maquillatge, que, bueno, i van començar a crear un sistema de què hi havia...
Bueno, fake, es deia la paraula fake, que
sí,
era un
fakes,
muntatge.
I després terror per part dels...
Això va dir el senyor Borrell i el senyor Marlaska.
Bueno, el senyor Borrell...
Ho van dir, a part dels del PP.
El senyor Marlaska...
El senyor Millo va començar a parlar del Fairi.
Fairi, no.
I tothom va dir la seva història, i evidentment, quan va haver el judici, tots aquests capitostes que van organitzar això van mentir i van dir que jo no he sido la policia. Aquesta és la gran, el gran resum, és que tal com, mira, Villarejo no sé si tindrà raó o no, és un mentider o no, però ell també va abonar la teoria de que el ministre Zoido era qui, evidentment, ho va encarregar tot perquè l'he echat pelante, però a més li va dir que era un tio molt, molt justet, un tio molt justet, que l'únic que li interessava era anar al restaurant i al bar a discutir les coses perquè és un trepa. O sigui, l'únic que li interessava era anar a entrepar. I el que més ja li feien, els serveis secrets, la policia, qui fos, i ell es va sentir valent, va ordenar-ho tot, i quan va arribar al judici, evidentment, covardica, recordin la...
Però és que ningú sabia, Rajoy no sabia,
paper, no,
Zoido no,
no
sabia...
No, esto fue
ningú la... sabia qui havia ordenat.
Esto se organizó la policia, van tirar tots la porqueria, i en comptes de les Espanyes més pro-policials defensar els seus policies, què van fer? Doncs acusar els catalans i punto, que i tot un fake i tal, i ningú es va fixar amb la traïció supina que va fer el senyor Rajoy, el senyor Zoido i el senyor Millo i tots aquests que van ser interrogats i que
bueno,
van
que ja,
dir tots... Jo no...
Ja van sortir alguns...
Jo no conozco nada, no.
Alguns caps de la policia i quan se'ls deia, però van dir, sí, però, clar, ha arribat una ordre.
Però d'on? No sé, esto pregúntale a otro, yo sigo órdenes
de superiores,
sí,
saps?
Sí, sí, sí.
I clar,
sí.
Però vull dir, jo crec que va ser una de les imatges més penoses d'Espanya
Sí, sí, la tradició anys, aquesta, no? Jo no sé.
No, no, i a més les imatges sí, aquelles... Sí, sí.
Bueno, de fet, el propi actor, ara hi tornem al principi, Òscar Jaenada, ja va fa uns dies recordar l'1 d'octubre d'enguany, amb unes imatges, com la policia ens hostiava, doncs va publicar-ho al seu Twitter, just quan està fent la promoció, precisament per això. Les Espanyes suposo que no li perdonen el fet de que ara totes les càmeres es centren sobre ell i sobre els actors que estan promocionant la pel·lícula Awareness, que es publica, crec, a Amazon Prime, i que, per tant, bueno, pues aquí s'implica la cadena de televisió...
Bueno, això és què? És estranger?
Clar, el què? Amazon Prime?
El títol com es diu?
Awareness.
Awareness. Awareness, com Ernesto.
Sí, però suposo, no sé, Awareness, que suposo, no té, encara que el títol sigui estranger, és una pel·lícula que es posa a la plataforma i que s'estrena a Espanya, clar, lògicament, per actors espanyols.
Jo no tinc això.
Doncs després de que fa alguns dies... els mitjans diguessin que caldeó l'ambiente, posant les imatges dels polis, ja ahir es va deixar anar, i aprofitant la presentació de la pel·lícula, per ser preguntat, perquè, clar, com que ell va publicar això, els periodistes, en comptes de preguntar-li sobre els detalls de la pel·lícula, van començar a preguntar-li sobre les seves implicacions independentistes. I si voleu caldo, dos tasses, i el tio va dir, ja que m'ho pregunteu, jo em sincero i dic lo que penso, ja que m'ho pregunteu. I així va anar. El que passa que ell, a mesura que anava fent, suposo que es va donant de la mala intenció de tot plegat i comença a dir, bueno, però jo solo soy actor.
Ah, però així Déu-n'hi-do el que diu.
Jo solo soy actor, però es referma després. Diu, no, sí. Però esto y esto. Home, no té... Jo crec que és una meravella. Com se sincera, jo és que ho tornaria a escoltar, perquè és un document que avui està voltant a tot arreu i des d'aquí la nostra més sincera agraïment i estem amb ell perquè, bueno, teòricament, en aquest país hi ha llibertat d'expressió. Ja veurem, Òscar, ja, el que et dura la llibertat d'expressió.
Jo soy català i, vamos, y seré toda mi vida català i ahí hay un problema. Yo no sé, yo lo que sí pues, que planteo a veces es eso, es como un matrimonio, ¿no? Un matrimonio, porque Cataluña y España tampoco han estado unidas siempre. Y hay como un matrimonio y de repente pues uno se quiere separar. Pues hay dos opciones, o separarse porque una de las dos partes no quiere, o como se optó ese 1 de octubre, llevar un barco de piolín lleno de policías nacionales a dar hostias a gente de mi casa, de mi pueblo. Pues obviamente eso... Lo único que consiguieron fue una cuna de independentistas. Ese día, lo único que consiguieron es que todo catalán con dos dedos de frente se convirtiera en independentismo, porque, lógicamente, te vuelvo a decir, yo lo veo como un maltrato en toda regla y creo que habría que hacer un ejercicio de empatía y ver eso, ¿no? Ver cómo ese catalán escuchaba los gritos de a por ellos, que se... Fue muy duro como catalán y sí que creo que catalanes quieren romper España y tal. Hostia, a mí esto me parece un poco... Yo creo que una pareja cuando se divorcia, el que no quiere siempre dice, ¿quieres romperlo todo? No lo quiero romper. No quiero romper todo, ni mucho menos. O sea, lo que quiero es una vida sin ti, porque contigo no me va bien, ¿no? Por lo que sea, no sé yo. Pero luego, todo esto, yo soy solo actor, artista, ¿sabes? Pero sí que, en lo personal, me dolió mucho ese día. O sea, lloré en mi casa viendo cómo esos policías pegaban a mi gente.
Claríssim.
Vull dir que és un sentiment molt... Jo, com a català, me dolió mucho i lloré. Que, per cert, el text que envia amb el vídeo fa alguns dies per l'1 d'octubre diu «Hace 6 años que España dio vergüenza internacionalmente. Su policía apaleando abuelos, empujándolos escaleras abajo y cantando a por ellos. Tal fue el abuso policial que cuando las imágenes estaban en medios internacionales, Rajoy mandó levantar la mano». Aquest va ser el text acompanyant el vídeo de Carlos Jaenada, que bé, doncs des d'aquí, bueno, la meva admiració.
Tothom diu que va ser
Oscar,
Angela Merkel.
Oscar Jaenada.
Tothom diu que va ser que en aquells moments...
Va trucar i va dir, però què haces?
Que estàs boig, que estem a la Unió Europea.
Jo no he sido. Venga, ¿quieres hacer el favor, burro? Jo no he sido. Quina...
M'estic quedant afònic.
Sí o no? Mira. Però si no hem fet res encara.
Ja, però per això, però ho faig expressament.
Si t'estic...
No, però ho faig expressament.
Si vols repetim una tercera vegada l'Oscar Jaenada, eh?
Jo que l'he vist tota la nit, que no he pogut dormir, i m'ha sortit 700 vegades, però m'ha agradat el que he dit, sí, sí.
Sí, sí, bueno. Escolta, tu has volat alguna vegada amb Aire Europa o alguna cosa així? Jo ho dic perquè abans volaves, oi?
Amb Vueling.
Però Aire Europa no? Aire Europa és, recordi'ns, aquella companyia que va néixer a Palma de Mallorca, amb els...
Escolta una cosa.
Què?
Saps que acabo de dir que he volat amb Vueling?
Sí.
El meu mòbil m'acaba de sortir. Pues Vueling Airlines és una aerolínia espanyola. Mira,
Pues saps què vol dir això, no? que tens el micròfon del telèfon permanentment obert i hi ha una senyora o un senyor o una màquina d'intel·ligència artificial que t'està escoltant i, per tant, vés molt en compte amb el que dius a nivell íntim, no ara aquí, perquè aquí íntim, ho dius per la ràdio i ja està.
Íntim no tinc
res. A nivell íntim, mira de...
Íntim no tinc res, jo tot el que dic es pot publicar.
No sigui que un dia vagis a una assegurança mèdica i la prima te la posin el doble, perquè resulta que algun dia se t'acut dir que jo que sé, que tinc un mal de fetge que vaig tenir i tinc no sé què i en trobo fatal i no sé quantos i no sé què. Vigileu molt perquè això que sembla una broma, aquest espionatge...
El que he dit és veritat, t'ho acabo d'ensenyar.
No, ja, per això t'ho dic, però si és que és veritat.
Però si ho dic instantani,
A mi no em sorprèn. Tenim tantes aplicacions instal·lades que qualsevol d'aquestes t'ha pogut espiar i vendre automàticament la informació. Igual que això doncs, és una anècdota, lo de Welling, no és tanta anècdota que hi hagi gent que estigui malalta, que no ho declari, que vulgui una assegurança de mèdica normal i corrent i li pugin la prima al doble. I al preguntar per què, li contestin, tu sabràs. Perquè, efectivament, el nostre telèfon és una arma molt perillosa que violenta i viola la nostra intimitat permanentment i minut a minut.
Però tot, el telèfon, l'ordinador, tot...
Pues ja està. Jo cada cop aquí en aquest programa em faig un fart de dir-ho.
Ja, però no, que com, jo com vols que ho entengui,
bueno,
això?
Bueno, pues mira, et faré...
Bueno, anem a pel primer tema
Welling,
i anem al següent.
Ja que t'has pervertit la teva intimitat
tu,
sobre Welling...
Tu, sóc que no m'has parlat de tetes, que m'hauria
no,
sortit
escolta,
aquí.
Ara el món sap que vas volar
ara
Welling.
Ara m'ha sortit una teta.
Sí o no?
No.
Teta.
Una
teta.
Pilota. Bueno...
Posa... Hi ha alguna preferència de nivell de dones que t'interessi?
No, mai. Mai he sigut...
Aspecte, o...
Mai he estat una persona...
Una bona dona! Digues, bona dona!
No, no.
Jo vull una bona dona. A veure... Oh, bueno, no sé, i potser surt al mòbil alguna adreça, alguna bona dona, jo què sé.
Jo no he estat mai, no. Ni
bueno,
doncs
pues escolta, va, vinga, anem a ir d'Europa perquè la notícia avui està que corre que li han fet una piratada, per dir-ho així, allò que dèiem, dels hackers i les d'allò, i sembla ser que li han robat totes les dades bancàries de tots els clients de la seva d'aquesta companyia que han contractat vols amb targeta de crèdit o amb compte corrent o amb el que sigui, i que, per tant, ara mateix poden ser les targetes i els comptes corrents piratejats o saquejats per part d'aquests pirates.
No
I la cosa
mai.
Va molt en sèrio, perquè ha fet una crida, sobretot, a consultar amb el banc i mirar d'anul·lar targetes amb les que hagueu tingut alguna transacció amb Welling, que els hi han fet una hackejada brutal i avui doncs, és portada, vaja, a totes les...
I et diré més... Crec que l'última vegada que vaig pagar un bitllet amb una targeta farà igual
bueno,
13 anys.
Doncs pues millor... Bueno, la tens la mateixa?
No, o ja no, però Welling no.
Te l'han embarcat ja, la targeta. No,
no, és que jo...
Doncs sí, efectivament.
La hackejar gent...
Els clients afectats han rebut un e-mail amb les recomanacions a seguir per minimitzar qualsevol possible incidència. Segons el correu que han rebut els usuaris d'Air Europa, les dades sostretes són el número de targetes, és a dir, el número de targeta, la data de caducitat i el CVV, que és el codi de validació, que és el que et demanen per fer qualsevol transacció... qualsevol transacció econòmica. Per tant, compte perquè aquestes dades tan sensibles com el CVV o la data de caducitat, sobretot el CVV, doncs estan en mans d'algú.
Mira.
Si heu fet alguna transacció amb targeta de crèdit amb Air Europa, és molt fàcil, amb l'aplicació mateix, anar al banc sí. I canviar la targeta directament. Anul·lar la que teniu i que us donin una nova amb el CVV canviat, per exemple, i ja us l'envien inclús amb el codi i tot igual, però amb el CVV canviat. Hasta aquí puedo leer.
Jo és que, com que... Clar, vosaltres teniu Visum, jo no en tinc.
No, Visum, no, targeta.
La gent té Visum.
Però és amb targeta que és el problema.
Sí, sí, però...
No, Visum no,
no, però la gent
problema.
Té Visum. Normalment pagues amb Visum, que sí. A més la teva... És el teu número de compte, fill meu, o què? Pagues per Visum perquè li agrada el dibuix.
Té un altre sistema diferent de seguretat.
Després pagues amb targeta de crèdit. Compres per l'ordinador.
Aquí, això és el que estafen més.
Compres amb l'ordinador i pos la targeta. Jo no faig res de tot això.
Perfecte, pues tu t'has salvat.
No, no vol dir que un dia em copin la targeta d'un no sé què.
De què? Però si tu no entens.
Bueno, ara hi ha aquells, allò que hi havia que si t'apropaven...
Però què? Però si tu no tens... El mòbil tens activat alguna cosa de pagament, tu?
No.
Llavors què vols copiar? No, tu, afortunadament,
no
ets naive.
No, a la targeta de crèdit et fotien un mòbil
sí.
I amb la cartera...
Però si no em portes, tu.
De targeta sí.
Ah, targeta sí. Vas dir que no en tenies.
Sí, home, targeta de crèdit és l'únic que tinc.
Doncs pues, vigila.
No, perquè porto una cartera... protegida.
Ja. Vale, vale.
Sí, és una cartera que té un sistema que evita que et puguin apropar allà un mòbil i que et fotin 20 euros, que és el màxim que et poden fotre amb aquest sistema.
Doncs pues aneu molt en compte. Aneu molt en compte. Bueno, al mateix mòbil, tu, no sé si per instal·lar-te aplicacions has hagut d'introduir les dates de la teva targeta.
No.
No has activat, no? Vale, doncs no et podràs instal·lar aplicacions.
És que no tinc gaires, no tinc res, jo.
Bueno, doncs mira, no tens res, però ja t'han espiat. O sigui que ja tens lo suficient, no et
preocupis. No, perquè això ho senten, però això passa a tothom.
Ja, però això, no, tothom, perquè tothom ens instal·lem aplicacions.
Escolta, jo vaig amb una pàgina a l'ordinador i vull consultar uns cotxes, per exemple, no? Jo que sé, un cotxe normal, no? Un Aston Martin. O un Porsche, no? Que són...
Sí, ja. això és habitual.
Lo normal. I llavors vaig a mirar La Vanguardia online, miro una notícia i em surt Aston Martin, cotxes de... És a dir, que ja està,
ja
només entrant,
cobert, sí,
ja m'ho va reproduint.
Sí. Aston Martin. Torno a dir, aviam, jo torno a sortir un Aston Martin. A veure, va.
Aston Martin.
Restaurant Estrelles Michelin, i només et sortirà ja d'aquí dos minuts propaganda de restaurants. Bueno, avisa navegants, perquè jo semblo aquí el sabiondillo de turno. Ahir mateix vaig fer aquesta operació que ara estic recomanant fer, perquè és habitual que, és veritat, que els bancs cada cop s'estan activant més, s'estan posant les piles, i precisament ahir al matí vaig rebre, ja potser és la segona vegada que em passa, vaig rebre una notificació del banc denegant un pagament que havien sol·licitat amb la meva targeta. I precisament, doncs, consultant, em van explicar simplement doncs, que això, que van arribant sol·licituds de pagament perquè algú, amb les dades de la meva targeta, doncs, ha fet una compra. I acostumen a ser compres més aviat petites, allò que no es vegi, que no se note. I si cola... Tu, fins que a final de mes, doncs, no repasses el teu... Si és que el repasses. Com que cada cop... Abans tenies la llibreta. Però ni això. Ara vas a l'aplicació i abans no detectes alguna cosa...
Costa més.
No t'ho mires. És com les fotos. No te les mires.
No.
Vale. Doncs pot ser que et surti un pagament doncs, perquè resulta que un dia vas dir... Gane 100 euros, pregúnteme cómo. I cliques aquell banner... Doncs jo no sé què vaig fer, ni perquè, per tant, perquè tampoc sóc perfecte. Suposo que va ser una de les moltes anomenades phishings, que són aquelles comptes que a Instagram o així et van apareixent amb un missatge personal d'algú que coneixes. És a dir, Pepito de los Palotes, Pep Vergés, si tu fossis usuari d'Instagram i em diguessis alguna cosa pel missatge i m'enviessis un enllaç, escolta, obre això que és molt interessant, és una nota periodística de no sé què, jo vaig l'obro. Caic de quatre potes. Tenint en compte que ets el teu nom i és el teu missatge, teòricament. Doncs pues no, és algú que t'ha suplantat a tu i ha posat el teu nom i ha posat un banner, és a dir, algú per clicar. Si ho cliques... ja tens el telèfon infectat. I, efectivament, dedueixo que abans d'ahir em va passar i ahir mateix ja em va arribar una sol·licitud de pagament d'un comerç de Xina, em sembla que era, o de no sé on, d'una multinacional de perfumeria.
Ja m'estàs fotent una bona cosa, eh?
I em van... volien cobrar 25 euros d'un perfum i el banc, doncs, que té, suposo, les teves intel·ligències artificials, va detectar que allò no era normal que jo ho hagués fet. Per tant, va denegar el pagament i em va enviar un missatge. Si tu no has fet aquesta compra, denuncia-ho. Si tu l'has fet, autoritzes el pagament i ja està. I, efectivament, com que no l'havia fet...
I si vas directament i canvies la targeta?
No, ja t'ho fa. Així t'ho fa la pròpia aplicació.
A mi el banc...
Cliques i et diu, te la canviem sense cobrament... I a més, perquè els resulta més econòmic amb ells fer així que no cobrar-te els 5 euros. Te l'envien a casa i d'aquesta manera pots vincular la teva targeta de nou al telèfon, que era el que passava. I l'únic que fan és canviar el CVC famós aquest, el CVV, és a dir, el codi de seguretat, que ja veus que és bastant insegur. I aleshores, simplement, ja desactives tot qualsevol virus que estigui implicat a l'anterior targeta i la destrueixes i punt. Això ja ho estan fent els bancs automàticament. És bo revisar de tant en tant els comptes perquè, sobretot, aquests pagaments petits. 12 euros d'una subscripció
10,
a un... Habitualment també hi ha allò dels clubs de compra, que és que tu pagues uns euros l'any perquè les compres de no sé quins productes surtin més barates. I per això no he fet mai això, jo no he posat mai així. I això em va passar una vegada. I simplement, doncs, és perquè has clicat jo que sé què a jo que sé on, sense voler... I, bueno, pues simplement això, tens la targeta intervinguda.
Ja m'has fotut la pel coso.
Pues aneu revisant, que és molt fàcil, i si
va, vinga,
detecteu algun pagament que no d'allò, de seguida es pot anul·lar, i sempre quan, evidentment, ho feu a temps. Si tardes un parell de mesos... I tenim trucada.
Vinga.
No sé si és la persona del comerç de xino de perfumeria o què està passant, Geli, que ara no podem maripolla, que m'has anul·lat el pagament, o què?
No. Que no, en absolut. És que nosaltres, des del bosc de l'Àliga, que tenim la sort, que ens arriba a les zones de Vilafranca millor que la pròpia Vilafranca, hòstia, això és increïble, eh? Ui. Que a vegades des de Sant Pau, des de l'altra banda, s'agafa prou bé. I, en canvi, el bosc de l'Àliga, que està al Bruc, a tocar del Bruc, Castellolí, Can Aguilera, allà on es feien rovellons abans.
Ho conec.
Però aviam una cosa, en qui parlem?
En Joan Josep del Bosc de l'Àliga.
Ole, Joan Josep, benvingut, és la primera vegada...
Ole tu, i ole tu i tu, perquè escolta, ara li deia a l'amable persona que ha agafat el telèfon.
Sí, home,
no
home, un noi formós i molt jove que es diu Eric Guijarro.
Una medalla també per ell, home, que m'ha dit si volia participar, jo li he dit que no és que volgués, és que era un honor.
Home, però escolta, tu ets una mina, eh? Escolta,
un honor!
Et convidarem una cervesa, eh?
No, el que sigui, i pagaré jo, que és el que mereixeu, perquè no saps la teràpia que fas tu, ja t'ho explicaré en persona. La quantitat de gent sola, entristida, deprimida, angoixada, estressada, que després d'escoltar el teu programa té ganes de dinar.
Bueno, el nostre, que és el Pep, també, eh?
El Pep.
Ah, li estàs dient al Pep? Serà possible, Pep?
Jo parlo del Pep,
t'ho està dient a tu.
I parlo de com és que ho sabeu tot.
Home...
Com es pot saber tot?
Home, perquè som així de guais, per això estem arruïnats, perquè sabem de tot.
Ja ho explicaré una mica de gràcia, que segur que tenim temps. Com és que ho arribeu a saber tot?
Jo és perquè no dormo.
Doncs per això.
I em passo la nit llegint-ho tot.
Per això estem arruïnats, perquè ho sabem tot.
Tot, sí.
Som tan llestos que estem arruïnats.
No tenim paraules.
Escolta una cosa, jo conec una mica aquesta zona, eh? Castellolí, sobretot.
D'aquesta zona t'he de dir que tenim un denominador comú. El nostre saldo, el que és el capital mòbil, no les targetes i les possessions, sinó els diners, contante y sonante, estan a l'alçada al mateix nivell que els pantanos de Catalunya.
Sí, són dos.
I la nostra situació laboral, professional, digue-li com vulguis, està estancada com l'anticicló.
Tens tota la raó, però sí, tota,
vivim
eh?
En una situació molt natural, com pots comprendre, eh?
Molt.
Sí. I el bosc de l'Àliga.
Sí. El bosc, clar.
No t'ajuda a dormir.
Digui.
No tenir ni un duro no t'ajuda a dormir.
Nosaltres dormim la mar de bé. No se sent res.
Mm-hmm. Bueno, els animalons, suposo, si queda algun.
No, perquè a partir d'una hora dormen, també.
També. Hosti, són educats, eh? Teniu...
Home, estan clar, estem adaptats. Nosaltres, al viure aquí, no és allò de dir anem a viure al bosc. No. Ens hem adaptat al bosc.
Uh-huh.
No intentis que passi al revés, perquè no ho aconseguirà.
Sí, sou ja habitants del bosc.
Exacte. El primer que vam preguntar als que manen, aquí serien senglars, guineus, esquirols...
Senglars molts.
Molts. I no molesten per res, se'n van avall a buscar menjar a qui els hi dona menjar. Nosaltres no els hi donem menjar, perquè en tenen prou. Els qui tenen un problema són al beure, no tenen aigua. I la poca que queda en alguns fondalans d'aquests del bosc, a les parts més baixes, més humides, allà on hi ha les mares dels rovellons, o hi havia, no ara no, eh? En allà encara queda una mica d'aigua de la rosada de la nit. Però estan patint molta set, en general, la fauna i la flora, eh? Ja ho sabeu, no us dic res de nou, eh?
No, ja ho sé.
Doncs ja està.
Escolta, una cosa...
On anaves a buscar bolets, tu?
A Castellolí.
Ah, a Castellolí, entre Castellolí i Can Aguilera.
Però tu estàs a Piera?
No, estem al Bosc de l'Àliga, que és un barri nou dels anys 50,
sí.
Entre Can Aguilera i Piera i Hostalets de Pierola.
De Pierola.
És a dir, que des de casa a l'Ajuntament d'aquestes respectives localitats tenim la mateixa distància. Ara tu vols l'inscripció, tu suposo que el vols és interrogar-me, no?
No, perquè...
Jo no he fet res.
L'Àlex estiuejava a Piera.
Sí,
no?
Home,
l'Àlex el tenim aquí conegudíssim. Mira,
ah, sí?
Li vam oferir cafès al pregó i va dir que no, que el seu amic Quim Masferrer vindria a fer-ho perquè ell tenia l'agenda plena.
Collons.
El plegó de la Festa Major era per l'Àlex.
Ah, mira, d'aquí del Bosc de l'Àliga.
Primera... No, de Piera.
El de Piera. Ah, doncs primera notícia. Escolta, ja prepararé tarifes, tu.
És que hi va haver un canvi de govern. Això ja ha passat en la majoria d'ajuntaments de Catalunya, no? I llavors tu eres un nom dels proposats per fer el pregó un any d'aquests. Que hi ha llista d'espera, lògicament. I llavors, quan t'ho van oferir, es veu que tu vas ser tan amable de dir-li no, vindrà el Quim Masferrer. I ho va fer molt bé, eh? Sí, et va deixar un bon nivell.
Va cobrar?
Què?
Va cobrar?
Ara que la gent de Piera, que la gent de Piera no...
En un aire.
La gent de Piera no maleeix jo, els ossos, eh?
Fa un vent que no se sent...
Àlex i jo hem fet un pregó i... Sí? De diners, res, eh?
No, hi ha pregons honorífics, també t'ho dic,
és el nostre. Perquè, no, ens va, que molt amablement ens van convidar a un sopar...
La ràdio a Piera és honorífica, no hi ha ningú que cobri. I està ple de presentadors,
home,
eh?
Ja es nota, que ets home de ràdio perquè tens allò una cosa allà...
Et vaig a dir una cosa. Sí. Saps quan vaig conèixer la ràdio? T'ho dic ara que no ens sent ningú. Em vaig escapar de l'escola de la Salle de Gràcia i corrents cap al Ràdio Joventut via Augusta 17-19. A la noia de l'entrada li regalava 4 perfums i em ficava dintre els estudis i veia Jordi Estadella per aquí, Constantino Romero per allà, Josep Maria Bax per aquí, Agustín Rodríguez per allà... Em vaig fer amic d'ells. 7 anys tenia jo.
Que, hòstia, ai, caram, perdó.
No ho sabia ningú, ni els meus pares sabien que feia campana. I al col·le si em preguntava, dic, no, és que m'han llamado de la ràdio, que van a fer una entrevista. I s'ho creien! I el que feia allà era mirar i callar. No vaig obrir la boca fins als 35 anys, que ara en tinc 62. Jo fins als 35 anys no vaig obrir la boca, que és quan vaig defensar la tesi doctoral. Jo crec que des del dia 5 de febrer de 1997 no he callat.
No, ja veig.
Bueno, però...
Àlex, perdona. Que
no. És que és molt interessant.
Si teniu tema per parar un tren, que jo no sé ni la quarta part i no us arribo ni a la sola de la sabata.
No creguis, no.
Que jo no sé res de tot això, de les targetes i del cu-cu-cu i del cu-cu-clam.
No, però si...
si arriba un senyor, llegim, fot 20 euros i tot això no ho sabíem. No ens ho diu el banc, això.
No, això també és veritat. Però... Sí, però bueno
família,
escolta...
Què puc fer per vosaltres?
No, doncs muntar una franquícia. Muntem una franquícia del que faltava a Ràdio Piera i ja està, i la fas tu.
Una franquícia al bosc de l'Àliga.
La meva resposta és... Sí!
Bueno, escolta, que la gent de Piera ara no em maleixi els ossos, que jo no sabia res de tot això, eh?
Piera t'estima molt, l'Àlex, tu no ho sabies.
Jo de petit anava molt a Piera amb la bicicleta, de quan tenia 5 o 6 anys o 7, amb els genolls pelats, i anàvem a Piera.
I ben fet que fèieu.
Home, clar.
I això hauria de continuar fent-se. I si no es fa, s'hem de revisar per què no es fa.
Bueno...
Tanta pantalleta, eh?
Doncs això.
Sí.
Més bicicleta, més caminar.
Ara.
Has vist les cabres com han vingut? Les cabres han vingut, han arribat a Cunit i ara se n'entornen.
Sí.
I bueno, no són pobres, les cabres.
Jo vaig conèixer un senyor que es dedicava, fa molts anys, ara ja és molt pobre, però es dedicava a això, agafar les cabres aquí a Vilanova i portar-les fins al Pirineu.
A veure
aquí, aquí a Piera i a Hostalets i a Can Aguilera també en teníem una. Es va jubilar, es van acabar les cabres.
Sí. A més, és un lloc de pas. Hostalets de Pirola és un lloc de pas cap a Montserrat i cap a tot.
Doncs
és un corredor. Pues no, a veure si les cabretes que es tornin cap allò s'emporten algun cabró de pas, també.
Sí, tot estrany.
Crec que tinc uns amics aquí a Hostalets de Pirola que tenen...
Sí.
O Piera, per allà, que tenen una... Bueno, és una part de la finca de caves.
Ah, saludem-los.
Sí, home, ja els saludaré.
Estem saludats.
Sí, però una finca guapa, perquè hi vaig anar una vegada...
Guapa. I el seu cognom comença per G de Gelida?
Ah, també. No, jo, el meu comença per una altra cosa. Però no la diré, perquè després em diuen que no digui res d'ells.
No diguis. No. No, et buscaran per tot arreu.
No, però és que se m'escaparan coses i no.
I et flotaran els 20 euros i el que queda després.
Bueno, 20 euros...
No volia atabalar més perquè jo havia de contestar preguntes i no fer-les.
Bueno.
Jo vinc aquí per dir, com és que ho sabeu tot? Però qui us informa de tot això?
Tu, si dormissis 3 hores al dia, ho sabries tot.
Sí. Un dia farem vermut a la cantina i t'ho expliquem.
Sí, accepto. Gràcies,
ara
Àlex,
falta trobar el dia.
Pep, molt bé, t'esperem
un altre dia, eh?
Moltíssimes gràcies. Sempre que pugui, aquí em tindreu.
Molt bé, una abraçada ben forta.
Adéu.
Adéu. No, sí, aquest programa, escolta, per tenir gent integrada al bosc, això és... tipus, no sé si recordes aquell personatge, Orthoway, que era aquell noi...
Sí, però jo no mirava això.
Orthoway, no sé. Bueno, doncs, bé, està molt bé aquesta persona que ens ha trucat des del bosc de l'Àliga, no?
Sí.
La font... No, la
no,
font
el bosc de l'Àliga.
El bosc de l'Àliga, la font del bosc és una altra cosa. I a més tinc molt bons amics a la Font del Bosc. Ves. Bueno, pues res, que... és que em vull posar l'ombra i la tierra i m'he despistat. Seguim, seguim amb més coses. No sé, clar, anar dient coses que jo ja estic cohibit perquè no sabem la meitat de coses.
Sí que sabem, sí.
I la gent de Piera, que tranquil, que jo no tenia previst fer el pregó de Piera ni cap cosa d'aquestes, que escolta, no sé, que un dia vagi per allà.
El teu és els pregons, tu.
Sí.
Podries fer professional.
Podria fer professional de pregons, efectivament.
Podries fer el de Vilafranca un any.
Hosti, jo, veus, amb lo arruïnat que estic.
Jo el dia que conegui uns administradors, els diré que el facis tu.
No, si coneixes tu els administradors, que fes-ho tu.
No, jo no puc.
Quina feinada, fer el pregó.
No puc jo.
I a més, després de la Vallonesta, qualsevol...
No, després de la Vallonesta no fet res.
No, qualsevol es dedica a fer un pregó.
Jo sóc capaç de fer un pregó posant un llit i dormint.
Oh, exacte, és que, escolti, jo faria això de vilafranquines, vilafranquins.
Bona festa major.
Bona festa major.
Adéu.
Visca i brindem.
No, jo no puc fer-lo, no sóc d'aquí. M'entens?
Jo tampoc. Bueno, jo, aviam, estic... Tu estàs empadronant, no, per això?
Home, clar.
Però ja està.
Fa molts anys.
I això és com qui ve de més enllà, de
jo
les fronteres.
Jo crec que hi ha gent aquí...
Ah, és com un immigrant, però ja estàs integrat.
No.
Ets català, ets vilafranquí.
Jo t'ho he explicat més d'una vegada, que evidentment estic molt bé i molt a gust aquí, per això estic aquí des de fa molts anys. Però hi ha un punt que ben bé no saps d'on ets, perquè tu no et passa el mateix.
Jo, sempre que em diuen d'on ets, és com aquell, ¿dónde vengo, dónde voy? No.
Clar, pensa que jo...
Clar, ara t'ho explico.
Clar, entre Sant Quintí, Barcelona...
Bueno, primer Barcelona.
Primer Barcelona,
perquè
de ben petit anava a Sant Quintí.
Ja. Sí, estiuejar, per tant, eres ja doble nacionalitat.
I els caps de setmanes, dit sempre.
Claro.
Després ja hi vaig viure, fins i tot.
Sí.
Després...
Sí, vas lligar a Sant Quintí, sí, això sí, que passa a vegades dels estiuejos, que lligues i t'integres.
I després, sí, bueno, vaig fer unes bones coneixences.
Ja està.
I després vaig venir a Vilafranca... Clar, és que... Dius,
ja dius, bueno, pues sí.
Clar, no saps... Ara, per exemple,
de dónde vengo,
el que sí no em considero és de Barcelona.
No, tot i que,
clar... I he viscut 30... Quants?
A Barcelona.
34?
En dues etapes, no? O tres, no sé.
No, fixa.
Sí, bueno, sí,
34 anys a Barcelona.
Sí.
Bueno, sempre Sant Quintí ha sigut per anar a dormir.
Clar.
Sortir amb l'Àlex a...
Sí, por ahí...
Fer la cerveseta, gravar quatre falques, fer la cerveseta...
Unes relacions íntimes, com moltes coses, Sant Quintí. Sempre ha sigut una cosa fabulosa, sí.
I aleshores, però clar, jo ara vaig a Barcelona i no em sento d'allà.
No, a mi em passa igual. I això que tinc tota la família a Barcelona, eh?
Jo.
Però, i a vegades tenim discussions com si jo fos allò nascut en aquesta terra i els de Barcelona... Perquè els barcelonites tenen lo seu i sembla que ells, bueno...
És que el meu germà diu, aquí sou...
El malic del món.
Sí, jo sí, porto...
Sou?
Sí. Encara no porto tants anys a Vilafranca com vaig portar a Barcelona.
Però ja està, ja et considera que ets d'aquí i jo molta honra.
Sí. Però dic que jo no em considero de Barcelona, imagina't.
Però quan vaig a Sant Quintí, em considero de Sant Quintí.
Això sempre...
I quan vaig a Martorell, em considero de Martorell. I quan vaig a no sé on més, ja m'he perdut, ja.
Clar, és que...
Molins de Rei, sóc de Molins de Rei.
Jo havia estat també.
Claro.
4 o 5 anys.
Clar, jo sóc multimunicipal. O sigui, tinc diverses nacionalitats i empadronaments.
La qual cosa vol dir que són capaços d'adaptar-se a qualsevol lloc.
Com els camaleons.
La qual cosa no és fàcil per molta gent, eh?
No.
Però és veritat que vas perdent la teva arrel.
Hi ha gent que es considera sempre d'un lloc i sempre que està en un altre es considera forani, lluny de casa.
No, però per exemple, tu imagina't... Ara posaré un exemple i que no s'enfadi ningú.
No,
som de la pell freda.
Vigila.
Però tu imagina't que jo hagués nascut... Per posar un lloc, a Màlaga.
Per posar un lloc, mira, com qui diu... No sé.
Malagón.
Exacte.
Doncs a Màlaga.
Sí, a Marbella, no? Marbella, per allà aquella zona.
No, a Màlaga, jo què sé.
Màlaga.
Bueno, posar a Màlaga, si vols canvio a Càdiz.
No.
Vale. I no, aleshores...
Càdiz em agrada molt, no. Màlaga.
Bueno, pues, aleshores, als 7 o 8 anys, o als 5, els meus pares venen a treballar aquí a Catalunya, perquè allà les coses estan difícils, i estic aquí a Catalunya.
Sí.
Tu creus que si jo ara, amb 61 anys, quan em diguessin d'on ets, diria de Càdiz?
No.
Si he estat 35 anys a Barcelona...
Nascut a Càdiz.
Si he estat 35 anys a Barcelona...
Clar.
Ja no m'hi sento.
Home, jo sempre dic nascut a Barcelona.
Jo he viscut 35 anys.
Ja està, bueno, jo no, jo he viscut... he viscut molt poc a Barcelona.
Jo molt. He viscut
8 anys, però en canvi em considero molt de Barcelona, també. Ves per on, perquè suposo que tinc totes les arrels allà. Sí, jo... Aviam, hi ha un cantant, aquí, per exemple... No és igual, no diré el nom, tampoc no cal implicar-lo ara, però un cantant que és vilafranquí, però que va venir de gran del seu poble, Plasencia. a Extremadura. I jo, quan l'anomeno, sempre dic el vilafranquí de Plasencia. I es deia així d'aquesta manera, perquè és un terra recent, té tota la família allà, els seus pares allà.
L'Àlex de Sant Quintí, de Molins de Rei, de Barcelona...
És complicat, és complicat. Bueno, perdona, però per complicat, aquesta persona que li hem posat el nom, la filla dels ducs de Huéscar. No sé si t'has assabentat,
sí.
Ja tenim el rècord mundial de nom llarg, amb la qual cosa aquesta pobra nena ja quedarà traumatitzada per tota la vida per culpa d'aquesta història de règia de les famílies espanyoles i los pazos i de les cuencas. Els ducs de Huéscar van batejar aquest dissabte a Sevilla la segona filla, la seva segona filla. Dic el nom?
Sí, sí, jo ja l'he llegit, però no me'n recordo.
Anem a respirar. Vaig a respirar, faig uns exercicis de respiració. Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Hola, niña, ¿cómo te llamas?
Dejémoslo correr.
Ja, això no es podria denunciar per, bueno, per,
pues
per maltractament?
Bueno, pues como Felipe...
Felipe de Borbón y todos los Juanes. Bueno, Freilán sí. No, per això el Juan era solo Juan.
Quin Juan?
El Juan, fill de la infanta Cristina.
Home, perquè ells tots són només...
I de l'Urdangarín.
¿Cómo
se llama? Solo Juan.
Juan.
Juan, solo
Irene,
Juan.
Solo Juan. Juan, Irene,
perquè...
l'altre...
Sí, sí. Sí, però ja vam decidir no incorporar-los tots els noms de Retaïlla.
És una putada.
És una putada, directament. Ara, que et pot obrir moltes portes, això.
Home,
saps que les
fantàstic, sobretot quan fas un examen que t'has de menjar mitja plana posant el teu nom.
Exacte,
no?
Per tant, deixa'm l'examen, ja t'aprovo. Que és el que els hi passa a aquesta gent. Per això tots aproven i tots tenen títols que no saben fer una o un canuto, però en canvi...
Jo crec que això és pur esnobisme.
Jo crec que això és pur...
Perquè jo ho podria fer, també.
Pura ronya.
No, pur esnobisme. Jo agafo i em posen el nom meu, el del meu pare. És a dir, que ja em diria tipus com una... Com...
No, és...
Em diria Pep.
Perdona, però això és un nom d'estimació.
Agafo el dels avis, els dels besavis.
Sí, per quedar bé amb tothom.
I llavors agafo el d'alguna verge, claro, que la família la tingui consagrada.
Sí, home, la capilla de l'ermita de nostra propietat.
Clar, la verge de bon vi.
Claro.
I aleshores dic de todos los santos, també, perquè clar, com que han fotut 8 noms...
Això ja abarca...
I ja està, i jo crec que ho podríem fer.
És com el que compra un carregador d'aquests de mòbil amb les 4 o 5 endolls diferents, doncs aquests el que fan és posar-li els todos los santos, i amb això ja cobreixen tot l'ampli espectre de possibilitats de mamonear. La qüestió és que el nom, que ha generat evidentment estupor i bromes a les xarxes, és en homenatge a la duquessa de Alba, Cayetana de Alba, que va morir, recordem, ja fa 9 anys. I també homenatge a altres membres de la família. És a dir, com que aquí van homenatjant a tothom, pues per cada ben tothom, perquè suposo que rebre els regalitos correspondientes de les dotes d'aquesta nena, m'imagino jo. Segons els mitjans de comunicació, el registre civil no acceptaria el nom de la nena. Clar, no hi cap. Llavors, com ho fan? Segons els requisits d'inscripció, a Espanya no està permès tenir més d'un nom compost, ni més de dos simples. Per tant, els ducs no podrien utilitzar més de 5 noms simples. No sé per què 5. Si van
llavors dir... l'inscriuen, però això és a l'església.
Un diminutiu, m'imagino jo.
L'església ho deu acceptar.
Sí, però en realitat, el que nos importa és el registre eclesiàstic.
Clar, és que jo em podria dir,
claro.
Josep Ramon, Eliseu.
Sí, Josep Ramon,
Eliseu,
de tots els noms dels teus avis.
Ferrer, Vilanova,
Alejandro,
Marieta,
Lluís,
de la iaia.
Sí,
de la
de
tieta Maria,
Helena,
de la tieta Maria, de la capella de Sant
Caletes,
Joan,
sí,
de l'església Sant Quintí,
tres Jotes i tots els santos.
Clar, i de la Sagrada Família,
sí,
i de tots els sants,
sí,
i santes,
sí, sí,
que hi ha en el món.
I ara una te'n diré, també.
I ara una te'n diré.
Ja, efectivament. Doncs no sé què passarà amb aquesta pobra nena, que efectivament segurament tindrà un pa o dos o tres sota el braç i no tindrà problemes per entrar a les discoteques que vulgui, però en canvi sí que quan li demanin com et dius dirà sempre deixem-ho córrer.
Pensa que tenim un altre exemple, que és la Victoria Federica.
Ah, sí.
Froilana, sí, Facunda,
de tots els vírgenes
i santos i tal,
amen,
que
amen.
Saps com es fa dir ella, no?
Com?
No ho saps?
No, informa'm, jo no estic al dia.
No ho saps de tot, tu.
No, tu sí, perquè, clar...
Home, tu no, home, Victoria Federica, es fa dir Vic.
Vic.
Com el naranja i el cristal.
Vic. Big,
sí, big naranja, big cristal.
Dos asignaturas a elegir. Big naranja escribe fino, big cristal escribe normal. Big naranja, big cristal.
Big.
Realment, qui va inventar-se aquesta cançoneta publicitària?
Hi havia un xiulet, al final feia...
Sí.
Doncs això, Vic, la Vic és una influencer. Sí. De todos los santos. Fa la feta que m'arrossegarà la Irene Urdangarina, també.
Sí, no sé. Aviam, anem a repassar com està el tema. Espera un moment, perquè aquí hi ha una cosa que no funciona. Ara sí.
Escribe normal.
Big naranja.
Big cristal.
Dos escrituras a elegir. Big.
Realment, la campanya publicitària va ser genial, eterna. I encara recordem, doncs, que el Big Naranja és per escribir fino i Big Cristal escribir normal. El naranja ja no el venen, per això.
Ah, no?
El cristal sí, eh?
Però per què? Perquè és masclista.
No, jo no l'he vist, potser sí que el venen, eh? Però no.
Sí, home,
jo
sí.
No fa temps que no veig.
Fotem.
No, sí.
Però si hi havia Vic vermell, també.
Sí.
I Vic negre.
I el Vic quatre colors.
Ah. Vic negre escriu com el cul. No.
No, això no.
I el quatre colors era Vic? O era una altra marca?
No ho sé.
Jo tenia el quatre o el sis colors, eh? Que escrivia verd, també.
L'empresa Vic crec que era francesa, o és francesa, i destacava també per als encenedors. Va ser per les dues coses eternes, els bolis i els encenedors.
Encara hi són ara.
Sí, home, encenedor Vic.
De fet, jo tinc un boli Vic aquí.
Ah, mira. Bueno, boli Vic sempre. Que els boli Vics van patir un problema molt gros, que és que els seus taps van causar algun que altre ofegament. Perquè, clar...
Pues encara els fan.
Sí, però van tenir el detall, en tot cas, això sí, assessorats per els metges, de posar-li el foradet a dalt. I fixa-t'hi que el tap...
Perquè passi l'aire.
I si el tap s'encallava a l'esternón, doncs com a mínim pogués respirar la persona fins que li poguessin treure. Va ser el detall que molta gent va dir, per què tenen un forat si resseca? Dius, no, tenen el forat precisament per protegir que no et taquis tu, però a canvi, si se'n passa, perquè havien tingut, per desgràcia, diversos casos d'ofegament de nens que agafaven el boli, lògicament el tap, perquè... Què és el que més fas amb un tap de boli Vic?
Mossegar-lo. Tot el boli jo mossegava.
Doncs mira, efectivament, tinc aquí la constatació de que Vic quatre colores és Vic.
És Vic verd,
era Vic.
Vic blau, Vic vermell i Vic negre.
Tinc l'anunci, però en francès. Vic quatre colores. Ah, si vols, mira, anem a provar-ho, a veure què sona. A veure... No... A veure, surt música. No.
Però sembla de gintònics, això.
Sí, és un sí, suposo bastant modern. I, efectivament, surt primer un boli Vic normal, i surt la tapa, surt un boli Vic vermell, la tapa, un boli Vic verd, la tapa, i un boli Vic blau, i surt la tapa. Ajunten les quatre tapes i fan el boli quatre colors. Vull dir que això és el que surt amb aquesta música, que, vamos, no va enlloc. Per tant, no era aquesta la que volíem destacar.
L'Eric en té un de quatre colors.
Sí?
Sí.
I és Vic.
No ho sé, no, estava intentant que m'ho digués. És Vic.
És Vic.
Tu,
és Vic.
És Vic.
És Vic, efectivament. Bueno, l'Eric està a casa sala perquè li han dit de tot avui, eh? Li han dit un noi formós...
Sí?
Sí, aquest que ha trucat, aquesta persona
sí,
que ha trucat.
Sí.
Li ha dit que el noi amable...
Té molt èxit, l'Eric, aquí
està,
no veus.
Està salido de madre, ara.
Pensa que si tu l'acompanyes a algun lloc et diuen, què, has portat a la Vicky, no?
Sí.
I llavors et fan...
Sí, perquè clar, és que aquí hi ha una sèrie de personal ara insultantment jove que no hi ha dret perquè...
No,
ara estem...
És d'una gravetat infinita.
Sí, perquè ara ens adonem realment de lo que hi ha, no?
Però és que jo jo no me n'adono en el sentit que jo parlo igual amb tots. Però quan, per exemple, l'altre dia que vaig venir amb un cunyac que tinc nou... Mm. Bueno, nou no, ja fa un temps, cert temps. Doncs... Clar, em anava saludant gent que conec d'aquí i em deia, però tio, tu, aquestes noies tan joves? Jo, doncs no sé, són les que veig cada dia, les que quan anem a vegades a fer un vi, treballen allà, o quan vas a no sé què... Clar, aquí és normal. Llavors, clar, a Barcelona no seria normal anar a un lloc i que la persona que serveix al local que treballa es fes amiga meva, no? Mm-hmm. A menys que no anés un lloc tipus Ricard Fortuny. però aquí sí, perquè aquí coneixes la gent. El de cal no sé què, la de cal no sé quan,
la filla del
no sé què. Clar, hi ha gent que conec amb aquestes alçades i guapíssimes, són les filles d'amics meus.
Pues això.
Les quals sempre he mirat amb uns cristians.
Pues això.
Això sí, avaluant les condicions favorables que tenen per emprendre un viatge molt llarg a la vida.
Ah, sí? Amb tu?
No, amb mi no, home, no. Vale. Jo no,
ja m'ha passat. Per aquestes coses, perquè si no...
No, jo t'he dit que sempre m'ho mirava amb uns cristians.
Enciendes les redes.
No, no sóc tan tonto de veure una persona, la filla d'un amic meu, i dir-li, oh, que lletja que és. No, si és guapa, és guapa. I no dic res, jo
tampoc. I què t'ha vingut ara, aquest pensament, aquesta cosa?
Això, per el que t'he dit abans.
Aquest jardinet que t'has ficat aquí.
Això que t'he dit a l'Eri, que si tu no escoltes.
Sí, no, que són no joves escoltes. I no sé què.
L'Àlex mira... No.
Però d'això, ah, no, jo no miro malament. No. O sigui, ja ho enteníem, ja ho sabíem, això. No bueno, cal que ho diguis.
Sí, clar, és normal amb tothom. Sí.
Va, si no et convido un cigarret i anem a encendre el cigarret.
Vinga, va, vinga, sé, Piti.
Vinga, va, anem a encendre el cigarret. És veritat, hi havia aquest anunci. Ara me'n recordo.
Su pulsador rojo. Más de 3.000 encendidos.
Bueno, sí.
Extra plano. Encendedor Bic, tan fiel como la punta Bic.
Ah. 75 peles, tu, que valia un encenedor Bic, eh? Un metxero Bic. 75 pessetes.
Un euro i mig o dos.
No tinc ni idea. En plan euros no et sabria dir, perquè ja fa temps que no el necessito, pràcticament.
Crec que a 3.000 encendidos nos hemos venido arriba. Eh?
Bueno, no ho sé. Home, duraven bastant, eh? Duraven bastant.
Sí.
Però
sí,
com que es feia servir també pels concerts, els feia
si
servir...
Ah, si tu les tires fort per aquí,
clar,
les tiro
i per il·luminar-te la clau de la nit perquè la perdies, o el cotxe, doncs, que t'havia caigut una arracada, lògicament,
per
això...
Per cremar-te els fils del jersei o del pantalón que et penjaven...
Claro.
Sac!
Clar, ara, o sigui, que servia per tot.
Qui no ha tingut una encenedor?
Ah, oh, exacte.
Escolta, i si marxem?
Doncs tu mateix, ho cremem tot i ja està.
No, home, deixem alguna
cosa. Deixem alguna cosa. Demà ja inici de cap de setmana, quasi.
I hem de discutir què fem divendres.
Ah, tu mateix.
Adéu.
Adéu. Adéu.